teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca... o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ui, avui.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices?
Sí, a tu, per explicar-te que de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, obrim un calaix de sastre.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
No... un calaix de sastre amb música, informació, curiositats...
Sabes cómo hacerlo, ¿verdad?
Sí, i tant. Almenys ho intentaré.
Anda, alégrame el día.
El dia no, però al matí de 10 a 11, sí, amb Ui Avui.
Mi nombre es Bond, James Bond.
Encantat, el meu és Brugués, Joan Brugués, i sóc el conductor del programa.
Sayonara, baby.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Les energies renovables i la transició energètica cap a un model sense combustibles fòssils centren les terceres jornades ecosocialistes de les comarques gironines. Es celebraven dissabte a la sala d'actes de l'Ajuntament de L'Escala. El projecte de parc eòlic al litoral empordanès centrava bona part del debat. I aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Ha començat també la restauració de la Paca, a la Teranyina de l'Escala, dins un nou lliurament dels cursos de restauració d'embarcacions tradicionals que organitza el Museu de l'Escala. Hauria d'estar a punt a la primavera i s'hauria d'estrenar en la propera edició de la Festa de la Sal. La música de les Terres de l'Ebre llueix a l'Escala de la mà dels Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. El grup ebrenc portava el seu espectacle 29 anys amb el 4L a Plaça Catalunya, en una nit fresca però amb molt caliu entre el públic. Esports, la dotzena regata Mar d'Empúries engega el circuit català d'Òptimis amb més de 140 participants. Tot i una meteorologia adversa, cada grup va poder disputar 3 mànegues. El guanyador absolut... Iker Mújica, del Club Nàutic Cambrils, de la divisió Sots 16. L'agenda d'activitats, la columna d'opinió avui signada per la directora de l'Institut El Padró i el temps amb Sergi Corral acabaran de completar l'informatiu d'avui, d'aquest dilluns 26 del mes de setembre. Obrim contingut amb el tema que destacàvem a la portada. Les energies renovables i la transició energètica cap a un model sense combustibles fòssils han centrat les terceres jornades ecosocialistes de les comarques gironines celebrades a l'Escala. Transició energètica, decreixement, supressió de combustibles fòssils, fonts renovables, conceptes tots ells que centraven el debat celebrat dissabte al matí a l'Ajuntament de l'Escala en el marc de les terceres jornades ecosocialistes que organitzava Esquerra Verda de les comarques gironines. Mig centenar de persones seguien amb atenció les diferents intervencions d'una taula rodona a la qual hi van prendre part Albert Pons, regidor de l'Ajuntament de l'Escala, Jordi Parés, enginyer industrial, Pere Roure, catedràtic de física de la UDG, i Sergi Ametller, director d'Eòlica Marina de Sener, impulsora del projecte de parc eòlic Tramuntana. El regidor Albert Pons definia l'acte com a debat necessari per a prendre consciència de l'emergència que viu el món davant el cada cop més evident canvi climàtic.
Per un costat tenim una emergència climàtica la qual hem d'afrontar i que requereix una transició energètica, però que també un canvi de model econòmic que va cap al decreixement i com intentar redimensionar el que seria les nostres capacitats de consum i de gastar els materials que nosaltres tenim a la Terra. Arrel d'aquí, què trobem a faltar? Doncs un debat molt més ampli, en el sentit que hi hagi una major planificació del territori sobre com i on s'han d'instal·lar aquests equipaments, un major debat en com racionar el que són els nostres hàbits de consum i, sobretot, com nosaltres podem moldejar el nostre model econòmic doncs, perquè no es produeixi aquesta situació d'abús sobre el territori, però també sobre l'escassetat, i, finalment, que això no tingui un cost social més elevat del compte, és a dir, que no es quedi ningú enrere en aquesta situació de crisi climàtica a la qual haurem d'afrontar amb els sacrificis que requereixin per una solució global.
Antoni Maria Turiel va intervenir per alertar de l'impacte que poden tenir projectes com el Parc Tramuntana sobre el territori.
Hi ha un grup de científics que treballen en el medi marí que estem dient que el tema del Parc Tramuntana s'ha analitzat tots els impactes que hi ha perquè la preservació dels ecosistemes és fonamental de cara també a la lluita contra el canvi climàtic. Aleshores, això és una cosa que jo he comentat de passada i després el que hem comentat és més en context general perquè l'assonada s'ha anat molt més enllà del projecte del Parc Tramuntana, és fins a quin punt el model de transició renovable que s'està plantejant és viable. Hem descrit, jo particularment he descrit el problema de limitacions a nivell de materials, dependència de combustibles fòssils i també que està orientat a l'electrificació, però que no és la majoria de l'energia que consumim i que hi ha dificultats per incrementar-ho. No? I aleshores que això s'ha de planificar, que això s'ha de pensar molt bé i que al final jo crec que inevitablement d'anar a un cert decreixement de lo que és el consum material i energètic de la nostra societat.
Un autor, Josep Maria Turiel, per al qual un cert decreixement energètic es farà cada dia més evident i necessari i sobre el qual caldrà buscar la manera de fer-lo el més mínim traumàtic.
Bueno, jo no defenso cap teoria del decreixement, és important, perquè dins, quan es diu decreixement hi ha com un moviment polític, que és el moviment polític del decreixement, però jo aquí el que dic és que és inevitable que hi hagi un decreixement de la base metabòlica del nostre sistema econòmic i social, és a dir, es reduirà la quantitat d'energia i de materials que hi arriben. Aleshores, ens hem d'adaptar. Jo me fixo més en les qüestions tècniques de com es pot fer això i com podem fer perquè no sigui traumàtic i sobretot que no generi un efecte destructiu, que és una mica el que estem veient a la mateixa Europa. Després, les solucions polítiques, això ja és qüestió de cadascú.
A la taula de debat hi havia Sergi Ametller, director d'Eòlica Marina de l'empresa Sener, promotora del Parc Tramuntana, un dels projectes presentats per fer el litoral empordanès. Per a Ametller, és un repte de tots lluitar contra el canvi climàtic.
És un repte molt gran, és un repte de país i cal tenir en compte tothom. Llavors, el que volíem explicar avui és aquesta oportunitat del projecte Parc Tramuntana que pugui ajudar com una petita contribució a aquest gran problema que és el repte climàtic. Creiem que és bo que se'n parli, que és bo que aquest projecte es defineixi des de l'Empordà i per l'Empordà, i en aquest sentit molt contents d'estar aquí i de poder-ho explicar a la gent i respondre preguntes. Molt contents.
El debat era organitzat per Esquerra Verda, formació inclosa sota el paraigües d'En Comú. Va fer-ne la presentació el seu coordinador nacional, Andreu Maiaió. La cloenda va anar a càrrec de la diputada al Congrés per Girona, Laura López. Ha començat la restauració de la teranyina La Paca dins una nova entrega dels cursos de restauració d'embarcacions tradicionals que organitza el Museu de l'Escala. Hauria d'estar a punt a la primavera vinent. Miquel Pagès.
La quarta edició del taller de restauració d'embarcacions tradicionals de l'Escala en dedicarà els esforços a la Paca, una embarcació construïda l'any 1982 a Drassana Sala per encàrrec de la família Curro. El taller és una iniciativa del Museu de l'Escala i de les mateixes Drassana Sala, que enguany compta amb 7 participants. L'objectiu és la recuperació del patrimoni flotant. Martí Guinart, regidor de Patrimoni.
Treballem a la barca Paca, que és la barca que vam rebre ara de fer mig any. És una barca de l'any 82, que surt de la drassana Sala que hi havia abans al port d'en Perris. I bé, és una barca que la idea és que torni a navegar, que la farem servir per la festa de la Sal, amb finalitats pedagògiques. I bé, estem molt satisfets de la participació i de poder seguir doncs, treballant d'aquesta forma en la recuperació del nostre patrimoni flotant.
El primer que es fa és treballar la coberta i més endavant es treballarà el motor. Segons s'ha pogut constatar, està en millor estat del que es pensava. Xeve Feliu, de Drassana Sala.
La paca partim de zero, tenim la sort que el casco està en bastant bon estat i que només hem de treballar en els alts, tenim l'orla molt trencada i la coberta per canviar, però la barca està en un estat general bo de casc, perquè estava, fins ara estava a l'aigua. S'ha passat tot l'estiu a l'aigua, la vam fer una petita reparació, dos punts d'aigua que tenia, dos vies, perquè passés l'estiu en remull i no se'ns assequés excessivament, i ara hem entrat al taller per començar-hi a treballar aquest hivern i hem aprofitat que tenim tota la gent del curs per fer, bueno, perquè puguin fer feina amb una barca que realment s'acabarà restaurant i acabarà navegant.
Un canvi de llei ha fet possible que la paca es pugui restaurar i pugui tornar a navegar. Mariona Font, Museu de l'Escala.
Hi ha hagut un canvi de llei. Fins ara totes les barques de pesca, quan deixaven de funcionar o s'havien de renovar, demanaven que s'havia de destruir la barca antiga per poder fer la nova. Hi ha hagut un canvi de llei a partir de 2021 i aquesta llei el que ha fet possible ha sigut poder mantenir aquestes barques, no haver-les de destruir i poder-les destinar ser una declarada barca històrica i poder ser arreglada i tenir tot en funcionament per la difusió del patrimoni. I aquí és on estem. Nosaltres el que vam, des del Museu de l'Anxovi de la Sala, el que hem volgut fer és poder tenir una barca de pescar anxova, una antiga trenyina, feta tota de fusta, que pugui també explicar aquest pas tan important, aquesta pesca de l'anxova, que és el símbol de l'Escala, en definitiva.
Un dels objectius és que la paca estigui a punt ben aviat i que pugui participar a la propera edició de la Festa de la Sal, però pot tenir molts altres usos que serviran per a la difusió del patrimoni.
Aquesta barca s'utilitzarà per navegar, s'utilitzarà per les diferents festes, serà un reclam per poder de patrimoni, serà per la difusió, sobretot, d'aquest patrimoni marítim.
Pel que fa al perfil dels participants al taller d'aquest any, és ben divers.
Alguns volen restaurar, alguns ja tenen barco i se l'han restaurat, i alguns simplement no tenen ni idea, però volen aprendre. Llavors, hi ha dos repetidors tenim aquest any, que no van aprovar l'any passat. No, són gent que tenen més interès i que volien fer més avançat, i els hi farem una mica adaptat per ells, també.
Restauració d'una banda, música tradicional de l'altra, que també ha estat ben present aquest cap de setmana a l'Escala. Música de les Terres de l'Ebre, de la mà del Quico Alcèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, un grup ebrenc que portava el seu espectacle 29 anys amb el 4L a Plaça Catalunya, en una nit fresca, però amb molt de caliu entre el públic. Va ser-hi present Sergi Corral.
Les jotes, els fandangos i la cançó popular de les Terres de l'Ebre van ressonar amb força a l'Escala. El grup ebrenc del Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries va arribar amb el seu 4L a Plaça Catalunya i va captivar el nombrós públic que els va acompanyar, tot desafiant un vespre de fresca i pluja. Tot coincidint amb un primer ruixat, els integrants del grup desfilaven cap a un escenari preparat fins l'últim detall per acollir una ballada musical única. Els Quicos van interpretar un extens repertori, fruit de 29 anys de carrera musical. Justament l'espectacle que van dur a l'Escala, 29 anys amb el 4L, és un recorregut pel bo i millor de la discografia d'aquest grup pebrenc. Arturo Gaia, component del grup, ens explica l'espectacle que han portat a l'Escala.
Us oferirem un concert que porta per títol 29 anys al 4L. Ja sabeu que en l'àmbit musical a la trajectòria se li diu la carretera, no?, als músics. En el nostre cas, la carretera, en l'imaginari de Quico Alcèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, li diem lo 4L. I en este nom, pues, us oferirem un concert antològic, de una miqueta, un tastet de cada cosa que hem anat fent en estos anys, pues, de cada espectacle, de cada disc.
La música popular ebrenca és un recull de jotes, fandangos, boleros, habaneres, rumbes i cançons populars. Els Quicos han universalitzat aquesta música arreu del món i l'han traslladat als escenaris amb tocs de crítica social i humor. L'agricultura, la pesca i la festa són l'inspiració de lletres i melodies. Si parem atenció a les seves cançons, serà fàcil trobar referències a l'arròs, les olives o les garrofes, que fins i tot empren com instrument de percussió. Arturo Gaia ens comenta representa l'essència musical dels Quicos.
Sí, Quico el Celi, el Noi i el Moteferreria som un grup que fem, cultivem música popular de les Terres de l'Ebre, la música del sud de Catalunya, i la fem a través de, bueno, a través d'uns músics que ens posem a la pell d'uns personatges. I això, i a partir d'aquí pues, expliquem històries basades en l'estètica musical de la nostra música del sud, no? Jota, bolero, fandango, habanera, rumba, com a tot arreu, eh?
La complicitat del públic va ser total al llarg de l'espectacle, que va arribar al seu punt àlgid amb la interpretació de la popular de Roquetes Vinc. Després d'una ronda d'avisos, el show va acabar amb els músics baix de l'escenari, oferint al públic una jota a capella i un tema de comiat. El grup va desfilar entre el públic mentre encara ressonaven les notes i cantaven la lletra del seu darrer tema.
Esports, acostant-nos a ja finals de mes de setembre, a tocar d'octubre, es van engegant totes les competicions. Aquest cap de setmana ja podem parlar dels sèniors de bàsquet i de tennis de taula. El CERP empatava 3-3 a la pista del Borges Vall, un resultat positiu en la mesura que el Borges és el campió de l'última lliga de superdivisió. Per tant, amb bon peu comença el CERP. En bàsquet, 6 punts són la diferència d'una victòria i d'una derrota. Victòria de 6 punts al masculí sobre el Salve, 71-65. Derrota de 6 punts al femení contra el Vilablareig, 55-61. Resultats dels quals en parla amb més en detall Ivan García, el Zona Mixta, que escoltarem just després d'aquest informatiu. Ens centrem ara amb vela, sobretot, i és que aquest cap de setmana les aigües de la badia han acollit a la 12a regata Mar d'Empúries, encetant així el circuit català d'Òptimist, amb més de 140 participants. El guanyador absolut, Iker Mújica, del Club Nàutic Cambrils, de la divisió Sot-16. Més de 140 regatistes procedents d'arreu de Catalunya han navegat aquest cap de setmana per la Mar d'Empúries en una regata que s'ha resolt amb 3 mànegues disputades, tot i la meteorologia adversa que s'han trobat. El dissabte la flota navegava amb un vent d'entre 10 i 12 nusos d'intensitat fins que l'entrada d'una tempesta a la tarda va fer girar el vent 90 graus, obligant el comitè a anul·lar la segona prova d'un dels dos grups que hi havia a l'aigua. L'endemà, diumenge, fins gairebé les 3 de la tarda, no hi havia prou intensitat de vent per celebrar les proves pendents. Va entrar finalment un gregal d'entre 8 i 12 nusos, podent així completar la competició. Gerard Marín, comador del Club Nàutic L'Escala.
Bueno, la veritat és que estem molt contents, és la 12a edició i hem tingut un temps que no ho esperàvem i al final hem pogut salvar la regata. El dissabte vam poder fer 2 proves, un grup, una al segon grup, i avui a l'inversa. I al final tenir 150 regatistes del nivell catalans que vinen a participar al nostre club, doncs és tot un orgull, no?
El guanyador absolut d'aquesta 12a regata Mar d'Empúries ha estat Iker Mújica, del Club Nàutic Cambrils, de la divisió Sot-16. Empatat, això sí, a 7 punts amb Bruno García, del Club Nàutic al Masnou, també Sot-16. Ha completat el pòdium, navegant Sots-13, Joan Lleonard, del Club Nàutic al Balís, amb 8 punts. En no ser els premis acumulables, el trofeu de la categoria Sots-13 ha anat a mans de Lluc Garcés, del Gen Roses, 5è a la General. El segon premi ha estat per a Oriol Costabella, del Club Nàutic Masnou, i el tercer per a Fede Blanco, del Club Nàutic Albalís. Entre els més petits, el Sots-11, Abril Marfà, del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, ha estat la guanyadora. Lucas Garrido, del Club Nàutic Arenys de Mar, s'ha adjudicat la segona plaça, i la local Mia Mateu, la tercera. Anna Renteria, del Club Nàutic al Masnou, ha estat la primera noia de la classificació. L'han acompanyat al podi 2 regatistes del Club Nàutic al Balís, són Maria Blanco i Agnès Atzi. Com a participant local destacada, la jove Júlia Oliveres, de 13 anys, es mostrava així de satisfeta al final de la competició.
Doncs avui ha sigut una mica difícil perquè ens hem estat més de 3 hores esperant perquè no hi havia vent, però ara al final hem pogut navegar i hem fet 2 proves i ha anat força bé. A mi m'ha anat força bé, M'he remuntat bastant i m'ho he passat molt bé.
Des del Club Nàutic a l'Escala es considera aquesta prova molt satisfactòria i tota una oportunitat pels regatistes que ja veuen a l'horitzó el Mundial d'Optimist de l'any vinent. Gerard Marín.
Bueno, al final hi ha clubs des de, jo crec que Tarragona, on pot ser més avall i tot, fins aquí a Port de la Selva, no? Al final tots els regatistes estan representats i és una oportunitat perquè al final l'any que ve tenim el Mundial d'Optimist aquí a la Bahia, que fan a la Bahia en Alegre. Segurament tindrem el Campionat d'Espanya també aquí a l'Escala, amb la qual per ells és un bon entrenament de cara a aquestes cites importants.
L'entrega de trofeus ahir a la tarda posava punt i final a aquesta dotzena Mar d'Empúries amb assistència i paraules del comodor del Club Nàutic l'Escala, Gerard Marín, del president de l'Associació Catalana d'Optimist, Albert García, el vicepresident de la Federació Catalana de Vela, Josep Maria Isern, i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Marta Rodeja, alhora regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament. La Mar d'Empúries ha acabat, però no la competició de vela lleugera al Club Nàutic l'Escala, que es prepara ara per a més important de la temporada. Serà l'Euromaster European Championship, que en tindrà lloc entre el 7 i el 13 d'octubre. La competició hi prendrà en part 263 navegants. Fins aquí aquest bloc dedicat als esports. Us emplacem d'aquí a breus minuts als suplements on amics també Ivan García. Ara el que fem és obrir agenda d'activitats culturals. Aquesta tarda a Plaça Catalunya de les 5 a les 8 hi ha demostració i taller de ceràmica, una de les activitats organitzades des de l'àrea de turisme. D'aquí saltem ja al cap de setmana, divendres. Divendres, inici de la ruta de l'etapa de l'anxova. És l'activitat prèvia a una nova edició de la Festa de l'Anxova, una de les tradicions de cada tardor a l'Escala. Però divendres també, ja al matí, engega l'activitat on llega la jornada sobre el Teatre de Víctor Català, iniciativa de la Càtedra Víctor Català de la UDG en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Escala. L'objectiu d'aquestes jornades és doble. En primer lloc, reconèixer la voluntat dramatúrgica de l'autora i, d'altra banda, oferir una relectura històrica del context en què s'enmarquen les seves creacions estètiques. La jornada començarà a 2:15 del matí amb una conferència d'obertura a càrrec d'Enric Gallén. Tradició, modernitat i societat de l'espectacle a Catalunya n'és el títol. Després, a 11:45, taula rodona amb Marc Angelet i Josep Maria Mestres sobre la infanticida. I a 13:00, amb Míriam Iscla, lectura dramatitzada d'aquest text, de la infanticida. Continuant amb àmbit literari, el vespre de divendres, a les 7, en aquest cas a la biblioteca, presentació del llibre Estat d'exili, un recull poemàtic de Judit Covenya, amb ella mateixa, amb l'autora present a aquesta presentació. Dissabte continua la jornada sobre el Teatre de Víctor Català al matí i a la tarda, o al vespre, clausura del cicle d'Arrel i em celero, el cinquè cicle d'Arrel i em celero, amb presentació del grup Alanà i l'espectacle Sento d'amor la flama. Diumenge, el dia gran de la Festa de l'Anxova, a partir de 11:45, l'activitat se centra a la punta, on es farà la lectura del pregó i lliurament de l'anxova d'or. Després, o just després, a la riba, engega la degustació popular d'anxoves i la cantada de veneres a càrrec del grup Oreig de Mar. Tot el cap de setmana i setmana vinent, ruta de l'etapa de l'anxova. Però hi ha un altre punt encara pel diumenge 2 d'octubre, al matí a les 11, simultàniament o una estoneta abans de la Festa de l'Anxova, és el cap de setmana ibèric que es fa al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, amb la llengua indesxifrable, un joc de pistes per a famílies adreçada a infants a partir de 6 anys, una activitat gratuïta. Aquest és el contingut de l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana. Continuem informatiu amb la columna. Els dilluns, la columna d'educació, que en aquesta ocasió ens arriba des de l'Institut El Pedró. Rosa Maria Albert, La directora de l'Institut ens la llegeix.
La columna d'opinió.
Bon dia, em dic Maria Resover i soc la directora de l'Institut del Pedró de l'Escala. Aprofito aquest àudio per posar de manifest el descontent del professorat de l'Institut del Pedró, donada la manca de previsió i de solucions del Departament d'Ensenyament. Ja fa temps que el nostre centre té una gran manca d'espai, que cada vegada és més evident. Aquest any, per exemple, han crescut dos grups, això vol dir 60 alumnes més en el centre, i el departament, tot i que fa anys que li reclamem que faci obres i que ampliï els espais, doncs va preveure remodelar dos espais que tenim per poder inhibir aquests dos grups, i a dia d'avui, tot just avui, han arribat els operaris per fer aquestes obres, que encara s'allargaran segurament una setmana com a mínim. Llavors vol dir que portem tot aquest inici de curs intentant reubicar aquests alumnes en diferents espais del centre, que no són prou amplis i no són aules adequades per fer classes, sinó que simplement hem hagut de col·locar en algun lloc per poder començar les classes i per poder atendre aquest alumnat que es mereix començar les classes en condicions. Condicions que, per culpa del departament, no hem pogut oferir tal com haurien de ser. Llavors, les solucions d'aquests arriben sempre, però arriben tard. També vull queixar-me de la manca de planificació. Aquest any han crescut dos grups, com he dit, per un grup hem pogut trobar mobiliari suficient per equipar una aula, però per l'altre grup encara falta que a dia d'avui ens arribin 30 taules i 30 cadires i una taula i una cadira pel docent. Això vol dir que tenim alguna aula equipada amb, bàsicament amb el que hem anat trobant per passadissos, magatzems de diferents mides i talles, per intentar atendre aquest alumnat. Això vol dir també una altra vegada més com pot ser que si des del mes de maig, que ja hi ha la planificació de quants grups creixem cada centre, i a més ho saben perquè se sap la matriculació de cada any de sisè de primària, que és el grup que ens vindrà després a nosaltres, només hi ha un institut a l'escala, no en som dos, vull dir, nosaltres ja sabem quins alumnes rebrem i quins no. Com pot ser que a hores d'ara encara ens dediquin que no saben quan es portaran el mobiliari? Això no és normal. Volem una escola pública i volem una escola pública de qualitat. I ja no només de qualitat, sinó amb els mínims imprescindibles, que ja hauria de ser una cosa que vingués donada perquè si no ho haguéssim d'estar reclamant. Igualment també vull manifestar les males condicions que tenim a l'alumnat i als docents, sobretot aquests primers 15 dies de curs. Tot i avançar el calendari escolar amb la falta de previsió, ja no dic des d'escolars a primària, sinó també a secundària, amb múltiples coses que ara intentaré també anar explicant, nosaltres hem arribat a aules que hem passat els 35 graus, sense cap tipus de sistema de refrigeració o de ventilació o del que sigui. Llavors, com podem demanar a l'alumnat que estigui atent, que estigui concentrat, si tenim 30 alumnes per aula? Alumnes adolescents, ja no nens petits. Com pot ser que estiguem fent classe amb 35 graus? I això al mes de maig, que normalment al maig ja torna a fer calor, ens tornem a trobar amb la mateixa situació i hem d'aguantar dos mesos igual. Com pot ser que encara no hem fet una planificació de tot això i equipar els centres com toca? Això no és normal. Igualment em queixo de que tota aquesta avançada del curs està molt bé, però l'alumnat de transport no tothom ha pogut gestionar el transport quan tocava. El Consell Comarcal no ha tingut prou temps, o falta de planificació, diguem-li com vulguem, per poder gestionar totes aquestes sol·licituds que les famílies han anat enviant per poder utilitzar el transport escolar. Llavors vol dir que alguns alumnes no han pogut començar el dia que tocava les classes, sinó que s'han hagut d'esperar a que la seva sol·licitud fos acceptada o denegada. Una altra vegada, una altra mesura del departament, avancem el calendari escolar sense tenir en compte tot el que implica avançar aquest calendari. Ja no només les reunions del docent, ja no em queixo només per això, sinó em queixo de tota la resta. Aules, mobiliari, transport escolar, professorat que no arriba. Crec que tot això en els mitjans, quan el senyor Cambrai es marca aquestes medalles, diguin tot el que farem per l'escola pública, primer hauria d'intentar pensar cada un d'aquests canvis que implica i si arribarà a temps o no arribarà a temps. Bé, fins aquí la meva reflexió. Gràcies.
Aquesta, doncs, la reflexió que ens arriba des de l'àmbit de l'Institut El Pedró de l'Escala. Completem informatiu amb el temps, les dades i previsions per una jornada com la d'avui, a càrrec de Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Enguany el canvi de temperatura ha estat molt brusc. Hem passat de màximes al voltant dels 30 a més de 30 graus a temperatures aquests dies que en prou feines passen dels 25. I sobretot la temperatura nocturna, una temperatura mínima que volta els 11 a 13 graus.